migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. De seguida en parlem d'uns quants temes. Parlarem de competència, sobretot competència, perquè imagineu ara vosaltres que teniu una pime, segurament hi haurà igual alguna persona que té una petita i mitjana empresa, i que té tres bancs per... comptes en tres bancs, doncs pel que sigui, per pagar comptes, per demanar préstecs, per demanar suport, i que un d'aquests bancs es menja els altres dos, i només els hi queda un. Doncs tenim un problema. Tenim un problema de competència. En parlarem de ja la famosíssima OPA hostil del BBVA contra el Banc Sabadell. En aquest cas és la primera vegada en 40 anys que es presenta una OPA hostil a Espanya d'aquestes característiques. Funcionarà o no funcionarà? En parlarem de seguida amb un expert, però no només en parlarem d'això, sinó que en parlarem de cinema i d'una història que ens portarà la Yolanda Canalés, realment força, força interessant. Tot això aquí, però si em permeteu, farem una mica d'informació de serveis per començar, per saber que se'ns tira a sobre el cap de setmana. Aquesta tarda, d'entrada aquesta tarda de divendres, el que esperem és un dia de sol. Sol, sol, sol i temperatures a l'alça. A tot estirar, algun núvol despistat cap al Pirineu i cap a Terres de l'Ebre, cap al... sí, cap al Baix Camp, per tota aquesta zona, algun núvol despistat, però res, de pluja no esperen absolutament res. La fotografia semblant, demà dissabte esperem sol, 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 possiblement a darrera hora de demà dissabte alguna pluja cap a la Vall d'Aran, pluja que no serà ni forta ni intensa, serà anecdòtica, i diumenge, tres quarts del mateix. Diumenge començarem a tenir un canvi de temps, un canvi de temps. El dia ja s'aixecarà més núvols, un dia més tèrbol, més núvols, no plourà, però sí allò que se'n suma un canvi de temps. Un canvi de temps que començarà a fer-se efectiu a partir del vespre-nit de diumenge amb pluges al Pirineu. Unes pluges no intenses, unes pluges no contínues, però pluges. On s'hi poden intenses, localment intenses, serà la Vall d'Aran. I dilluns-dimarts sí que esperem canvi de temps, sí que esperem pluja. Pluja el dilluns i dimarts. D'això ja en parlarem de cara a dilluns. D'entrada, per quedar-nos amb aquest cap de setmana, temperatures a l'alça, serà un cap de setmana amb temperatures que farà calor, no tant per la nit, però sí durant el dia, tenim hores de calor i no esperem pluja. I la situació a la xarxa viària avui divendres, com ho tenim? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general, és cert que parlem de relativa calma encara ara en aquesta xarxa viària, però destaquem un parell d'incidències. Un vehicle avariat, un camió a la C-55, talla puntualment la via entre Castelldalí i Manresa en sentit nord, en sentit Berga. De fet, ens informen que es fan desviaments senyalitzats i que hi ha una cua important. Per tant, C-55 ara amb cua important de més de 3 quilòmetres entre Castelldalí i Manresa en direcció nord, és a causa d'un camió avariat. Parlem d'un altre camió avariat, en aquest cas a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Aquí també hi ha un carril tallat en direcció nord, en sentit Girona, i retenció uns 2 quilòmetres en aquest punt de l'AP7 a Sant Cugat i en direcció nord. Per tant, relativa calma, però aquests dos vehicles avariats que ens compliquen un pèl la circulació.
Roger, gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, a reveure.
Doncs de seguida en què en parlarem d'aquesta OPA hostil, parlarem d'aquesta situació entre el Banc Sabadell i el BBVA. És una situació bastant poc habitual davant de tot això. De seguida en parlem d'aquest tema i l'estenem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Albaricoque granel por solo 3,59 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aunque digas no sé.
No sé si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou, però no t'acabes de refiar de tot això. Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Record Motor no ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats amb més de 250 punts. Pots pagar el comptat o pots escollir les condicions de financiació que vulguis. Escolta'm, i si no estàs convençut de la teva compra, a Record Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per retornar-lo sense cap cost. Ja saps, visita recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, i després deixa que la gent de Record faci tota la resta. Ja ho saps, a Record Motor, amb cada quilo, molt millor, però molt millor. Parlarem d'aquesta OPA de Sabadell i el BBVA, però aquesta OPA hostil que hi ha del BBVA sobre el Sabadell, però en parlarem des d'un punt de vista d'usuari. Què vull dir amb això? Vull dir de com afecta això a tu i a mi. Com ens afecta als usuaris de tot això? En principi, així d'entrada, si pares una mica i fas una petita reflexió, te n'adones que d'entrada sobre la taula no fa gràcia. Com a usuari, eh? Com a usuari parlo, eh? Per què? Doncs perquè ja sabeu que en principi i teòricament, tot i que no sempre passa, a més competència hi ha en un sector, més beneficiat és el consumidor. És a dir, si hi ha moltes empreses que t'ofrenen un mateix producte, aquestes empreses lluitaran, segurament, amb unes avantatges, amb uns preus millors, per donar-te unes millors condicions per atreure't com a client. És a dir, si jo vaig a demanar una hipoteca, no sé si és el millor exemple, però bé, sí, possiblement, puc escollir el banc o l'entitat a qui anar a demanar aquesta hipoteca, d'acord? Clar, si hi ha moltes entitats que estan disposades a donar hipoteques, llavors lluitaran amb una millora d'interessos, una millora de preu, una millora de moltes coses, per donar-me aquests diners per comprar-me el pis, o el que vulgui, en aquest cas. A menys competència hi ha, més control del mercat, i els preus, doncs, habitualment, i no dic que pugui passar amb això, però és el que diu la regla d'or diu això, diu que si no hi ha una competència, això es tradueix habitualment amb serveis pitjors i augment de preus, perquè aquella empresa fa el que vol. Punt. És així. Això diu la regla d'or. Jo el que no estic dient que això pugui passar, però la regla és aquesta. La regla, no l'he inventat jo, és una regla de l'economia. Què passa aquí? Per exemple, imagineu que tu tens ara mateix una empresa, vale? una pime, una petita i mitjana empresa, i tens dos bancs. Tens part dels diners al Sabadell i part dels diners al BBVA, i en funció de què, doncs, per diferents motius, vas amb un o vas a l'altre, i fins i tot a un tercer banc, posem la Caixa, per exemple, no? O el que sigui, és igual. Si ja desapareix un, tens menys possibilitat com a usuari, com petita i mitjana empresa, per anar a buscar diners. Surs perdent. És a dir, si el Sabadell i el BBVA es converteixen només en un banc, ja no tens dos llocs on anar a buscar recursos. Tens només un. I si et diuen que no, no pots anar a un altre. A veure si tens altres. És a dir, que d'entrada això, com a usuari, la fotografia no és bona. Durant aquests dies, tota la classe política s'ha posat, o almenys aquests dies des de que es va anunciar aquesta OPA hostil, tots els polítics o els que manen, els que els hi toca d'entrada d'una opinió, no han estat gaire a favor de tot això. No han estat gaire a favor de tot això. I és que després, al final, el govern haurà de decidir. De fet, Economia, el Ministeri, pot vetar la fusió de BBVA Sabadell, però no frenar l'OPA. Això què vol dir? Que el BBVA pot fer-se amb l'accionariat del Sabadell, és a dir, ser l'amo, el jefe del Sabadell, encara que siguin dues entitats diferents. La cosa no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil. En aquest cas, primer pensarem, què és una OPA hostil? Una OPA hostil és quan tu vols fer-te o vols agafar el control d'una empresa, en aquest cas del BBVA, cap al Sabadell. Tu vas allà, parles amb els jefes, amb els presidents, i et diuen, ho explico molt planerament, eh? I els jefes et diuen, no nos interessa. I dices, vale, pues te vas. Això seria una OPA amistosa. Una OPA hostil és quan ja tu passes de los jefes, no vas als directors, no vas als jefes, sinó que te'n vas als accionariats. És a dir, a les persones que estan per sota el jefe, que no tenen un pes important o no total en l'empresa, però que tenen part d'aquesta empresa en forma d'accions. Una acció és una petita part d'aquesta empresa. I tu vas a aquestes persones, passant del jefe, li dius, ei, te les voy a comprar a cambio de esto. Això seria una OPA hostil. Com ens afecta? Parlem. I en parlem amb una persona que en sap, el senyor Àlex Gisbert, que és professor d'Economia Internacional de la Universitat Abató Libaceu, i li traslladem aquestes preguntes. OPA hostil, com ens afecta, sobretot, com ens afecta com a usuaris? Aquesta és la part que més ens interessa. Àlex, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per la invitació.
Un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Primer, per començar, què és una OPA hostil? Quan el BBVA presenta una OPA hostil al Banc de Sabadell, de què estem parlant i per què s'hi diu OPA hostil?
D'acord. Així, molt breument, una OPA hostil es produeix quan els executius d'una companyia volen adquirir una altra companyia, presenten aquesta oferta d'adquisició a la segona companyia,
sí,
i el Consell d'Administració del target de l'adquisició rebutja aquesta oferta. Aleshores, el que fa és dirigir-se directament als accionistes de la companyia per fer aquesta OPA hostil. És a dir, normalment quan hi ha una adquisició d'una companyia que adquireix la companyia B, en aquest cas, per exemple, seria el BBVA amb el Banc de Sabadell, si es posen d'acord els dos consells d'administració, doncs aleshores és una fusió amigable, diguéssim, no? En el moment en el qual un dels dos diu, no, miri, jo no estic interessat per aquestes condicions o aquest preu o el que sigui i la rebutjo, aleshores si torna a posar sobre la taula aquesta oferta, però ara ja no dirigint-se als executius de la companyia que vol adquirir el Banc de Sabadell, sinó directament als accionistes, aleshores es considera que és una OPA hostil, no?
D'acord. Bé, dit això, en aquest cas entenc que és quan aquest banc, l'organització, diguem-ne, l'empresa que vol absorbir l'altra o fusionar l'altra, no va directament als jefes, sinó que se'n van als que tenen les accions, que poden ser uns quants.
Ho has definit millor que jo.
No, aquesta és la intenció. Però bé, escolta'm, llavors, això com a la competència? Perquè, clar, estem en un mercat de competència, en aquest cas. Si hi ha menys bancs, hi ha menys competència. Això com pot afectar l'usuari? Per exemple, a l'hora de buscar una hipoteca o a l'hora de buscar un dipòsit, això com ens pot afectar?
Vale, depèn. És a dir, et poso els dos casos extrems i aleshores per poder definir en aquest cas el cas espanyol, diguéssim, no?
D'acord.
Hi ha un cas extrem que és, per exemple, Alemanya, que tenen milers de bancs, perquè hi ha tots els Landesbanken, els bancs, diguéssim, petits, etcètera. És a dir, una fragmentació extraordinària i això fa que sigui un dels punts febles del país, d'Alemanya, i per tenir capacitat, diguéssim, de finançament de les seves companyies, etc. I després hi ha, en l'altre extrem, el cas d'una concentració extraordinària, com com per exemple el cas de Suïssa. No sé si te'n recordes que Credit Suisse va, sí, fer, que, bueno, va ser adquirida per UBS, no? I aleshores, doncs, esclar, tens un banc que té el doble d'actius, té el doble que el PIB del país, no? I que aleshores ja no és que sigui allò que es diu too big to fail, és que se'n pot emportar el país per endavant. Et recordo, per exemple, la crisi financera que va haver-hi, que van haver de ser rescatats, perquè els sistemes financers, en aquest cas, van ser de tres països, que van ser Irlanda, Portugal i Espanya, no?
Sí.
Durant la gran crisi, no? És a dir, que un banc enorme és allò que diu crea inestabilitat financera, també pot crear, no? És a dir, aquí tenim els dos extrems i s'ha d'intentar evitar tant un com l'altre, des del meu punt de vista. Aleshores, ja dirigint-me a la teva pregunta, i sí, aquí a Espanya, esclar, aquí el que s'ha d'estudiar és, primer, els efectes potencials de disminució de la competència i els riscos per l'estabilitat financera. També, evidentment, l'interès del públic i, finalment, les capacitats managerials i financeres de les dues que es volen fusionar, no? Uh-huh. Però això s'ha d'estudiar i aleshores posar sobre la taula tots aquests elements, els costos, els beneficis, etc. I aleshores dic, vale, doncs val la pena fer-ho, aprovar-ho o no, diguéssim.
Estaven aquests dies, des que va sortir la notícia ahir, estaven tots els grandes capos polítics, d'entrada es posicionaven en contra de tot això. Suposo que, ho entenc, quan té una incidència tan important el que pot ser l'estabilitat econòmica d'un país, en aquest cas Espanya, el govern pot dir, ei, encara que arribin a un acord, no autoritzem aquesta fusió, heu de continuar operant com dues entitats separades. Això es pot fer?
Sí, 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 i fins i tot seria bo, i hi han diversos professors, per exemple el Jeremy Kress de la Universitat de Michigan, etc., que han proposat, doncs, que si no només els polítics, sinó que els reguladors bancaris puguin proposar, doncs, aturar operacions d'aquesta mena, no? Però a mi el que em preocupa és que la gent està opinant, però en canvi la sortida, jo crec, lògica aquí seria, per part dels polítics o per part de, fins i tot, de nosaltres economistes, de, si no ho estudiem pel nostre compte i fem els càlculs nosaltres, o l'estudi analític, com a mínim sol·licitar ja a la Comissió Nacional de la Competència, ja, i sobretot el regulador més important, que és el Banc d'Espanya, etc., que presenti a sobre la taula un estudi on es vegin els efectes positius i negatius, no?
Aquesta seria la qüestió, no? En resum, no sé, Àlex, si al final, com a usuari, això m'aniria bé o m'aniria malament. Jo sospito que quan hi ha menys competència, encara a vegades que hi hagi competència, a l'usuari no sortiria ben parat de tot això. Em dóna la sensació.
A veure, en termes generals, quan en qualsevol mercat hi ha menys... Sense entrar en el debat d'aquesta qüestió perquè no l'he estudiat. Vull dir, no sé si això pot afectar la competència o no. En el cas del BBVA i del Sabadell, és a dir, no em posiciono aquí. Però sí que és cert que, en general, els mercats que són oligopolístics, i a Espanya tenim molts sectors econòmics que són oligopolístics, el que rep la topada, bàsicament, és el client en base a un servei de qualitat inferior i o preus superiors que disminueixen el seu excedent, no?, com a consumidor. Mm. És a dir, que en principi això són faves comptades.
Aquesta seria la norma, ara s'ha de veure això, si això seria efectiu així o no, però la norma habitualment és aquesta.
Si això afecta aquí o no ho sé, a priori, com que no t'he fet els càlculs, no em puc posicionar, però no perquè no tingui por de fer-ho,
ja ho sé.
No tinc els números, sí, sí. No?
Mira, jo, Àlex, entenc que tu no et posiciones, però jo posaria fins i tot la mà al foc. Jo crec que l'usuari sortirà perdent, sempre surt perdent l'usuari habitualment, així que em dóna aquesta sensació. Senyor Àlex Gisbert, professor d'Economia Internacional de la Universitat Abat Oliba Ciu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Igualment, gràcies, Àlex. Sabeu aquella frase, aquella dita, sàvia dita catalana que diu tenir... No val la pena o no s'ha de tenir tots els ous al mateix cistell? Doncs és una qüestió semblant, però en economia. Bé, estem a punt d'arribar en una estoneta i mitja. Actualitzarem els titulars d'esports aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, ja que estem parlant d'economia, us vull recordar que la setmana que ve, el dia 15, dimecres, en dia 15, debatrem i estarem a Tarines Law & Economy, allà a Calella, per parlar de molts temes. Possiblement entrarà aquests temes, entrarà, si parlarem de deute, si no pots pagar-los, que és la llei de la segona oportunitat, parlarem de crèdits ICO, l'ICO Covid, per exemple, parlarem de tot això, les assegurades, les assegurances vinculades, parlarem de negligències mèdiques, de com legalment es poden portar negligències mèdiques i quan podem demanar indemnitzacions o no. Tots aquests temes els tractarem, ja de per si són força interessants de xerrar, els tractarem directament des de la seu de Tarines de One Economy a Calella el 15 de maig. I ara estem a punt d'arribar a 2:15, de seguida a titulars d'esports, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Alma Festival Barcelona vuelve este verano al Poble Español. Del 24 de junio al 21 de julio, disfruta de artistas como Sheryl Crow, Take That, Queens of the Stone Age, India Martínez, James Blunt o Alice Cooper. Y de la experiencia Alma con Village y Zona Gastronómica. Entradas a la venta en almafestival.info.
Atención a todos los amantes del golf.
El primer torneo Perelada está aquí.
El próximo sábado 18 de mayo te espera en Golf Perelada una jornada exclusiva donde el golf es solo una excusa.
Un torneo único que une vino, gastronomía y premios exclusivos de Perelada, como escapadas, cenas degustación, entradas a espectáculos o green fees.
Información e inscripciones en golfperelada.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Després d'un any d'èxit junts, ho hem de celebrar. Primer aniversari de Simultàneo, el restaurant de l'Hotel Catalonia Barcelona Plaza, a Plaça Espanya. El dissabte 11 de maig, a partir de la 1 del migdia i fins a 4:45, vine al Gastrofest. Una jornada amb 4 estacions de tapes per dinar. Peruà, mexicà, asiàtic i català. Bones begudes i música DJ. Simultàneo Gastrofest. Apunta't a simultaneoplaza.com i bufem junts la nostra primera espelma.
Acto de cierre de campaña de Vox, en defensa propia. Acude, junto a Santiago Abascal, Ignacio Garriga y Juan Carlos Girauta. Este viernes, 10 de mayo, a la Plaza Artós de Barcelona, a las 8 de la tarde. Para que Cataluña vuelva a ser Cataluña.
Ven a Fácil Móvil y siente el placer de acertar. En Fácil Móvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
De dilluns a divendres.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Hipogegant, tot el que necessites per la teva llar, t'ofereix aquest espai.
Senyals horàries de 2:45 del migdia d'aquest divendres 10 de maig del 2024. Actualitzem els titulars d'esports amb el José Luis Gil. Benvingut, José Luis.
José Miguel Cruz, companys...
José Miguel Cruz, companys, què tal? Bon migdia.
Bon migdia. Bon migdia. Avui...
Tranquil·litat, aquí estem.
Avui el Girona surt al camp de l'Alavés.
Comença la batalla per la segona plaça.
Vale, dit així, queda
comença
millor.
La batalla per la segona... 4 jornades per endavant. Pole position, ara mateix, pel conjunt de Montilivi.
a més amb el golaveraix particular favorable davant del Futbol Club Barcelona.
Sí, senyor.
Primera etapa. Mendizorroza, aquesta nit, 9 de la nit, a la vez, Girona. Sense Estuani, recordem, a la convocatòria del conjunt de Mitchell. Anem a veure, perquè si el Girona fa 12 de 12, tal com va dir ahir el tècnic a la roda de premsa, doncs el Girona A seria segon classificat, sí, sí. I B, conseqüència directa, seria l'últim equip en ocupar plaça per la Supercopa d'Espanya. A la guaita el Barça, que haurà d'esperar. I haurà d'esperar perquè fins dilluns a les 9 de la nit l'Olímpic de Montjuïc no juga. No juga davant la Reial Societat, que és un equip que està...
No és fàcil, no és fàcil.
No és fàcil.
No és fàcil.
És veritat que els equips d'Imanol tenen la tendència a baixar una mica el rendiment a la segona volta, però està a la guaita si pesca alguna plaça per a Europa. Avui analitzem a Sports Cope aquest partit amb un ex, allò que diem corazón dividido, cor dividit, doncs un futbolista, exfutbolista, que va defensar la samarreta de la Real i va defensar la samarreta del Barça. Ara em posaré una mica sobre la, sota la taula. Mejo Codro.
Home, Codro.
Ah, vale, vale, sí, vale. Home. No. És que hi ha algun company per la casa que li hem dit, mira, avui parlem amb meu...
Sí.
Ah, quin pany, quina patata, quin gamar... Sisplau, per favor, de profesión goleador.
No estem sí, per... home, no va ser possiblement el més destacat de tot, de l'històric del Barça, però va ja, ser un gran...
No estaria sí. El millor 11 de la història del Barça, home, sí, fins aquí clar. Arribem, però, escolti, aquí, sí. Cor dividit, Barça, Real Sociedad, Meo Codro, escolti, és un protagonista que...
Essencial, molt ben escollit.
Que està ben escollit per parlar avui i comentar escollit. Aquesta prèvia d'aquest partit, que serà la segona etapa de la primera batalla per la segona plaça de la Lliga.
D'entrada, el partit el Girona té tota de cara, perquè en principi l'Alavés...
Té la palla pel mànec.
Sí, ja té la salvació a la vés, vull dir que en principi...
La pregunta és...
Hi ha més interessos en el Barça la
pregunta,
societat,
La pregunta... Home, pel Barça és assignatura obligatòria cada segon.
Obligatòria, ja veurem això.
Amb aquest escenari, la pregunta és... Després que el Girona ja ha assolit l'objectiu macro, que és arribar i jugar la propera temporada de Lliga de Campions, i van fer la festa, i ho van gaudir, i ho van disfrutar, involuntàriament això pot provocar una baixada de rendiment,
no.
Una pèrdua de tensió...
No ho crec.
Bueno... La solució, no a partir d'aquesta nit, a les 9, per cert, tiempo de juego, evidentment. Ho explicarem, perquè hi ha molta, molta cosa en la jornada d'avui. A més, a segona divisió, demà hi ha un Valladolid espanyol.
Otro partit de la màxima.
Otro partidito que té la marinera, eh? Doncs el Quique Iglesias ens farà 5 cèntims de la roda de premsa de Manolo González. I escolti, a primera ref, el Barça Atlètic visita el camp del Deportivo de la Coruña. Barça Atlètic ja té garantida matemàticament plaça de playoff. Ara bé, per què no somiar amb l'ascens directe? Ara mateix 4 punts de diferència entre Depor i Barça Atlètic. Si el Barça Atlètic assoleix la victòria a Riazor, un punt només de diferència i 3 jornades per endavant. Alerta amb aquesta situació també. I escolti, en el món del bàsquet estem enmig de la penúltima jornada de la fase regular de la Lliga ACB. Ahir van jugar el Baxi Manresa i el Joventut. El Baxi va guanyar a Bilbao Bàsquet, el Joventut va guanyar a Tenerife. Molt important la victòria de Baxi, perquè està a una victòria o a una derrota de Baskonia per ser matemàticament equip de playoff i lluitar pel títol, i avui es completa aquesta jornada penúltima amb un interessant Barça-Unicaja, un Barça que no pot badar després d'haver-se quedat fora de la final a 4 de l'Eurolliga.
Mare meva.
Bueno, mare meva, escolti...
Sí. Bé, ja ho dic, és igual.
Ara detecto un pessimisme en el seu to de veu.
Home, no... sóc culer, què li vol que li digui? José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment, que tinguis un bon cap
bona,
de setmana.
I bona feina.
Sí.
Seran vostès ocupats.
I amb el cor dividit, i tant, que tenim eleccions aquest cap de setmana. Ja sabeu com passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem aquest titulars i d'altres a Sports Cope amb el Joan Batllori.
¡Escándalo!
¡Un escándalo!
En Hipoyagán, armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios, llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto.
De seguida, atenció, perquè parlarem d'un d'aquests temes enquistats. No serà la primera i, malauradament, segurament no serà la darrera vegada que en parlarem d'això. Dels robatoris a la AP7. No és una qüestió nova, eh? No és una qüestió nova, però sí que és una qüestió ja enquistada i que ha anat a pitjor. Parlarem de seguida sobre aquest tema, sobre els robatoris a la AP7, i escoltarem unes quantes veus que ens explicaran els què és, els modus operandi, com ho fan i com ho deixen de fer. De seguida en parlarem d'aquest tema amb la Yolanda Canales. Però abans, escolteu, voleu anar a menjar carn? És que hi ha un lloc fantàstic. Es diu La Cabrera Barcelona. D'Argentina, originària el tango, i també el xef Gastón Ribeira, que és el creador i l'ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires. La Cabrera Barcelona. La Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre Balmes i Rambla, Catalunya. Per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona, una experiència única pels amants de la carn.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
A 4 jornadas para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Tú me dijiste que eras banquero?
¡No! ¡Atracador de bancos!
Si un diamante cae en tus manos...
¿Escondiste un diamante en la comisaría?
Mucho cuidado donde lo escondes.
No sabía que fuera una comisaría.
Porque puede ser tu peor pesadilla.
¿Quién eres tú?
Martin Lawrence.
Yo soy detective jefe.
De ladrón a policía.
Acaban de trasladarme aquí, atentos, ¡bam!
Estreno en 13. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday,
No sé si us heu adonat o no, si no ja ho veureu, sobretot si circuleu molt per l'AP7, que els panells luminosos de l'autopista ja han començat a aparèixer uns missatges en diferents idiomes que adverteixen de la possibilitat de que es cometin robatoris, doncs, a aquesta via. Aquesta via, a més, és una de les preferides dels lladres. Curiosament, té una explicació, eh? I especialment des de que van desaparèixer els peatges. Clar, imaginem, estem parlant de l'AP7. L'AP7 no és qualsevol carretera. Estem parlant d'una autopista que vertebra tot el Mediterrani des de la frontera de França fins a Andalusia. Estem parlant de... una columna vertebral mediterrània, en aquest cas. Clar, llavors, per què l'AP7? Evidentment té molts punts a favor perquè els lladres facin d'això doncs, el seu agost, mai millor dit aquí, no? Però per què? Doncs perquè l'AP7 doncs, presenta, per ser aquesta columna vertebral, un gran volum de trànsit i, sobretot, i aquest és el punt més important o un dels més importants, l'utilitzen els turistes. I aquí és on està el què de la qüestió. Els turistes són els principals objectius d'aquests delinqüents. Això no vol dir que els d'aquí no. Això no vol dir que els d'aquí no. Però si agafen un alemany, doncs mira, igual tenen menys problemes, no? Però els d'aquí també ens enganxen, eh? Mira, s'ha de tenir en compte que es denuncien uns 3.500 robatoris a autopistes i vies ràpides a Catalunya. I sabeu quina és la campiona? L'AP7. La nostra AP7 és campiona en alguna cosa, a part d'en caravanes i accidents. Yolanda Canales, benvinguda.
Què tal?
Clar, de tot això, això sí, els Mossos d'Esquadra estan llançant un missatge de tranquil·litat, que no cunda el pànico.
Sí, que hi ha grups de lladres especialitzats? Sí.
però no són violents, perquè així poden lidiar millor amb el sistema. És més fàcil que puguin seguir robant, que puguin sortir, no? Entrar per una porta,
sortir
per l'altra, si no hi ha violència. Lladres que són multireincidents i que cometen, sobretot, furts. Serien l'equivalent als carteristes del metro. Però ens ho explica molt millor el sergent Ivan Clotet, que és cap de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos.
Són multireincidents, però també és molt cert que no són violents. Bàsicament són furts, són els carteristes del metro, dels hotels, doncs és una especialitat a l'autopista. Per què? Bàsicament és per un volum de trànsit de persones. La P7, com sabeu, és un eix d'entrada al nostre país, llavors doncs, hi ha molt volum de vehicle, molt volum de turisme, llavors doncs, és una font on els delinqüents poden obtenir els seus recursos.
I quin és el seu modus operandi? Utilitzen sobretot el descuit o l'engany. Aquest és el denominador comú, per dir-ho d'alguna manera. Però a partir d'aquí, a la P7 almenys, els Mossos tenen detectades tres tipologies per la seva forma d'actuar. Aconseguir que el conductor es detingui al voral, això mentre està en marxa. Actuen en àrees de servei o utilitzen també el mètode del punxarrodes. Però ens dona més detalls al sergent Clotet.
En el cas del voral ho fan en moviment, fan aturar el vehicle de les víctimes en el voral de la carretera i les distreuen un cop l'han parat. A l'àrea de servei ho fan mentre es posen gasolina o mentre estan passejant el gos o descansant. I el tipus punxarroda aprofiten que el cotxe està parat, abans ho feien els peatges, ara no en tenim, ho fan a les àrees de servei o descans, els hi punxen una roda i els deixen marxar. I quan porten uns pocs quilòmetres el vehicle detecta l'avaria, es paren al voral i llavors és quan ells, amb l'excusa d'ajudar, es paren i doncs, interactuen, els escriuen i s'emporten els seus efectes personals.
I actuen a tota la P7? Mm? Doncs tampoc.
No?
Això que dèiem de...
Això hi ha per zones, això va per zona, no?
Exacte, acostumen a actuar més aviat cap a les comarques gironines, també la zona del Montseny i cap al Penedès en avall. Deixen de banda el Vallès i les zones més properes a Barcelona perquè dèiem, pel que dèiem, no? Que són conscients que en aquests punts el tràfic és més local, no? De gent que va o que viu al Vallès
i
va
utilitzar la P7 per desplaçar-se, correcte, sí.
I l'objectiu, doncs, són els turistes.
La AP7 i sobretot els trams d'entrada d'Europa, diguéssim, tota la part de Girona fins a més o menys Montseny, són els més afectats i també alhora després serien a l'alçada més o menys de Penedès, Nèdol, cap allà baix. Per què? Bàsicament la seva lògica és que el turista que ve d'Europa no para al principi a posar gasolina, a descansar i a la meitat de trajecte.
Carai, llavors a partir d'aquí què fem? Com usuaris què podem fer?
Doncs els Mossos, evidentment, incideixen en l'àmbit preventiu, amb campanyes dirigides als usuaris, ja ho comentàvem, està això dels cartells luminosos, on ja adverteixen, no?, d'aquesta situació, però a les àrees de serveis també hi ha cartells taronges amb consells. I quin tipus de consells? Doncs també ho explica Ivan Clotet.
Si baixes a descansar o a prendre un cafè, desar els objectes i que no queden en un lloc visible, tancar sempre el vehicle, encara que t'allunyis poc, i al final, sense arribar a desconfiar de tothom, sí que és interessant estar atents si algú doncs, ens insisteix o ens vol explicar alguna cosa que no ens acaba de quadrar. I bàsicament, si accedim al restaurant de les zones de descans, doncs també tenir les nostres coses controlades.
Que quantes vegades, no?, ens hem baixat a posar gasolina i no hem tancat el cotxe amb la clau. Aquest és un què. I aprofiten aquests moments, I evidentment, estem parlant d'aquests consells preventius, però també els Mossos fan investigació, segueixen la pista d'aquestes bandes, que sovint acaben amb detencions flagrants, i treballen amb ordres d'allunyament, De la mateixa forma que s'ha fet en altres àmbits, com els carteristes, que els prohibeixen l'accés al metro o a l'entorn de determinats hotels. Doncs bé, en aquest cas, la prohibició seria acostar-se a la P7. I segons el cap de la Unitat de Mobilitat dels Mossos, doncs és una mesura que funciona força bé.
Va ser innovador del 2018 a les autopistes, s'havia portat a terme al metro de Barcelona, en els hotels, i és molt efectiu, perquè al final el que fa és, d'una forma més àgil, obtenir una prohibició judicial d'accedir en aquestes àrees de l'autopista, en aquest cercle, perquè al final no deixa de ser un circuit tancat on ells treballen, i això els aparta els trens de circulació de forma molt ràpida i molt eficaç.
Vaja.
Els robatoris, sí, en totes les seves vessants, furs, robatoris a camions, a l'interior de vehicles, van augmentar especialment el 2022 a les autopistes. Per què? Doncs perquè l'any anterior es van eliminar els peatges i això va fer augmentar molt el volum de trànsit. De fet, els furs van augmentar un 15%. Ara la xifra ja s'ha estabilitzat, eh? Però estaria a l'entorn d'uns 3.700 aproximadament fets delictius. També ho deies, eh? No és res de nou, eh?
No, és una cosa nova.
Que hi hagi bandes de lladres que actuen a les autopistes catalanes, a les àrees de servei, no és... això no és nou. Fa uns anys actuava la banda dels peruans,
sí.
Però quina és la diferència? Doncs que abans els lladres sí que eren violents i ara no.
Antigament sí que hi havia uns robatoris violents a les autopistes, que això es va erradicar amb els operatius i les investigacions perquè eren violents. Llavors doncs, van anar uns grups a la presó i es va erradicar. A data d'avui el que tenim, per una banda, la sort és que no exerceixen violència, per altra banda, aquesta sort que no exerceixen violència els hi permet doncs, lidiar més amb el sistema.
I lidiar més al sistema és continuar amb el seu modus vivendi, que no és altre que robar. Un altre aspecte important que ens diuen els Mossos. Si finalment som víctimes d'un robatori, truquem immediatament al 112, donem el màxim de dades dels lladres, del vehicle, per on han fugit, i sobretot també posar la denúncia.
Doncs així ho tenim. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Ja sabeu, prudència, sempre prudència, no només a la Peixet, sinó a qualsevol lloc. Per cert, suposo, la Yolanda ja li pregunto que si vol passar l'estiu de la seva vida, el juliol de la seva vida, t'agrada la música?
Home, aquí no.
Ah, doncs el juliol de la teva vida està a les nits de Barcelona del Palau de Pedralbes.
No me creo que entre tanto príncipe y tanto youtuber.
Però por favor, però por favor, Pretenders, Mr. B, Juanes, Laura Capdevila, Patti Smith, Bruno Oro, Joan Garrido, Rumors of Fleetwood Mac, Luz Casals, Sopa de Cabra, Vanessa Martín, Joan Dausà, Amaya Miranda, Taburete, El Canca.
Yo que siempre procuraba dejarme una...
Les nits de Barcelona. Les nits de Barcelona al Palau de Pedralbes, viu el juliol de la teva vida. Les entrades, doncs, a la seva web. Les nits de Barcelona, pedralbes.com. Les nits de Barcelona, pedralbes.com. Sense l'eix. Nits de Barcelona, pedralbes.com. Allà en trobareu tots els concerts i les entrades per viure el concert de la teva vida. Va, que de seguida parlem de cinema.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una súper oferta.
Gratis. 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora. 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de les novetats de cinema, és el moment de parlar de cinema amb el Tyson Cao, un home que no s'ha presentat a com a candidat a la presidència de la Generalitat, senzillament perquè no ha volgut, per no humiliar els seus rivals. Tyson, benvingut, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé, què ens portes avui?
Doncs molt de contingut. Dir-te que aquest dimarts, dimarts 14, comença el Festival de Cannes, a França, i que allà tindrem la preestrena d'una pel·lícula que s'estrenarà el dia 24 aquí a Espanya i que doncs, ja està fent doncs, regalimar la boca doncs, a tots els fans de les pel·lícules d'acció. Estem parlant de Furiosa, de George Miller. Escoltem el tràiler.
La qüestió és... ¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
¿Tienes lo que hace falta para que sea épico? ¿Y de qué va aquesta peli?
Doncs aquesta pel·lícula és un spin-off i alhora també preqüela de la pel·lícula Mad Max Fury Road de l'any 2015. No sé si te'n recordes.
No me'n recordo.
No l'has vist?
No, doncs no.
És una pel·lícula espectacular, és impressionant. Potser, doncs, havia una mica agosarat dir que és la millor pel·lícula d'acció de la dècada des de que va sortir, però no estaríem força lluny. Una pel·lícula que barrejava tots els elements de la saga Mad Max i que agafava i feia com una mena de remake de la segona pel·lícula, i que canviava a l'actor principal, que era el Mel Gibson, pel Tom Hardy, i que presentava també el personatge de la Furiosa, interpretat per la Charlize Theron, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula, el personatge, perquè el que veurem serà doncs, el que li va succeir 15 anys abans de lo que és la Fury Road. És una pel·lícula que està protagonitzada per la Anna Taylor-Joy i també pel Chris Hemsworth, i que doncs, tot el que són els crítics que ja han pogut veure-la estan dient que és una pel·lícula espectacular i que és un clàssic instantani. El tràiler, si el veieu, ja veureu que directament és èpic.
Bé, un clàssic instantani, molt bé. Sí, digues.
Sí. I dir-te que una notícia força curiosa i que a veure què ens depara és que la plataforma Filmin ha fet una piulada en la qual ha posat un vídeo d'un minut de duració en el qual surten doncs, personatges de pel·lícules amb auriculars. I què significa això? Doncs l'última frase que posa és que Filmin Podcast. Ah. Atenció amb això, perquè no sabem el que significa. Diu Stay Stoned, doncs que posem atenció a les notícies i doncs, Filmin tindrà podcast. El que passa és que no sabem què significarà això.
Molt bé.
Serà una plataforma doncs, genèrica o que potser té doncs, 4 o 5 podcasts sobre cinema i que un d'ells potser és corporatiu que ens explicarà doncs, totes les novetats que poden tenir. Però això és una expectació meva, doncs no t'ho sé dir segur.
Molt bé, doncs ara anirem mirant.
I parlant de Filmin, doncs ja saps que tenim una subsecció aquí que parla de pel·lícules de viatges en el temps. Tenim una pel·lícula que la podem trobar a la mateixa plataforma Filmin i que també la podem trobar a YouTube gratuïtament, el que passa és que amb no tanta qualitat, i que es diu Beagles, el viajero de otro tiempo. Escoltem una mica el tràiler també.
James Bigglesworth. My friends call me Biggles.
Mare meva, ja el so ja ho diu tot d'aquesta pel·lícula, eh? Ho diu absolutament tot. I de què va aquesta pel·li de viatges en el temps?
No te'n recordes, tu. És una pel·lícula de l'any 86. Una pel·lícula de l'any 86 que, doncs, era doncs, un tret cap a un intent de franquícia. Barrejava una mica el que era doncs, Regreso al Futuro amb James Bond. I també amb una altra pel·lícula potser de l'època que també va ser un altre fracàs. Aquesta pel·lícula va ser un fracàs i que em recorda també una pel·lícula que es deia Remo, Desarmado y Peligroso. És un títol de culte que ha quedat molt oblidat i que és, tot i això, un petit referent pels amants del cinema dels 80, precisament. És l'última aparició del gran Peter Cushing a la pantalla. Te'n recordes tu del Peter Cushing?
Sí, home, sí, i tant que sí.
És el Morph Tarkin de la pel·lícula Star Wars.
Clar, és el malo, és el governador de Star Wars, de l'Estrella de la Muerte.
Sí, el que s'encarrega de la destrucció de Tatooine. Doncs aquesta pel·lícula doncs, dura 86 minuts i ens explica la història del Jim Ferguson, que és un jove de New York que descobreix que té un germà bessó, però que viu en una altra època, justament a l'època de la Primera Guerra Mundial. I llavors tenen una connexió temporal, i que es posa en marxa cada vegada que el Beagles doncs, té problemes a aquesta època. Agafa i busca el seu germà i viatgen tots junts en el temps per doncs, lluitar contra els alemanys a la Primera Guerra Mundial. Una pel·lícula doncs, molt curiosa i pels amants del gènere.
Molt bé, estem parlant que es troba a Filmin i a YouTube, encara que una qualitat més baixa, però bé, gratis, en tot cas. En tot cas.
Sí,
així que... I la tercera, per acabar, què tenim?
Per acabar, doncs, i per acabar, dir-te que, com sempre, també jo ja saps que recomano molt anar a les biblioteques de Catalunya i agafar DVDs.
Sí.
Doncs una joia que és de l'any 2003, que va ser l'any del blues, i que podeu trobar doncs, a capítols sols o capítols tots junts en un DVD que inclou 7 pel·lícules. Això és una sèrie de pel·lícules sota la producció del Martin Scorsese i que es diu The Blues. Escoltem una mica el tràiler, també. You never would want to be white anymore. Well, 3 o'clock
in the morning, baby. Bé, bàsicament va de blues, està clar, però quin és l'argument, cap on va tot això?
És la història del blues vista des de la perspectiva de 7 directors diferents. T'ho podria comentar com a conjunt global, com una sèrie, o t'ho puc comentar com a pel·lícula. T'ho comentaré com a pel·lícula, perquè només et comentaré la primera de totes, que està dirigida pel propi Martin Scorsese, que dura 103 minuts, i que és un documental que ens explica doncs, una mica l'origen del blues als Estats Units, a la zona del delta del Mississippi, tota la seva influència provinent de l'Àfrica, fan un viatge cap a l'Àfrica i doncs, ens parla de grans figures com, per exemple, doncs, el Charlie Patton, el Blind Lemon Jefferson, el Muddy Waters, i doncs, també ens parla del Alan Lomax, que era un jove que es dedicava doncs, a la etnografia musical i que treballava a la Biblioteca del Congrés i que es va dedicar doncs, a fer doncs, una collita de lo que era tota la tradició oral del blues. Perquè, clar, tot això és una música doncs, que era dels esclaus que treballaven a les plantacions dels Estats Units i encara no es gravava i molta música es perdia. Doncs tot això queda recollit en aquesta pel·lícula que doncs, farà les delícies dels amants de la música blues i per extensió de tota la història de la música americana, i és una mica dirigida per la gent que ja està una mica iniciada. Si voleu conèixer una mica doncs, l'origen del blues, la figura del Robert Johnson, teniu un altre documental a Netflix que es diu Crossroads, la llegenda de Robert Johnson, però d'això ja parlarem un altre dia.
Crossroads, llegenda... Sí, digues.
Sí, d'aquesta sèrie de pel·lícules podem trobar també alguna que està solta a YouTube, però ara mateix no sé a quina plataforma està. Em sembla que no està en cap, i per això doncs, millor doncs, acudir a les biblioteques.
Doncs, Tyson Cao, moltes gràcies. Que tinguis una bona jornada de reflexió i un millor cap de setmana. Cuida't molt.
Igualment, i no te n'oblidis de veure Eurovision.
No, clar que no, eh? Per cert, jo el que aprofitaré és anar per anar al teatre, al Poliorama, perquè fins al dia 12, el dia de les eleccions, està Ramon del Maria del Valle Inclán a través de don Ramon Gómez de la Serna. Les entrades al Poliorama, la música en directe per Mario Molina. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñoz.